Al matí, a Ràdio Sabadell.
Amb instruments dels anys 70 i 80 fan música actual mantenint l'esperit vintage. Música que, sens dubte, et fa moure, que t'aixeca de la cadira. Ells són Corks Drum and Organ, una parella de músics que utilitzen l'orga i també la bateria i que sonen així de bé i de diferent. I el pròxim dissabte, 27 de març, tocaran en directe el seu disc Una altra excepció i nosaltres volem saber com d'emocionats estan. Oriol Casas, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns aquest projecte, no? D'on sorgeix i també una mica doncs, a quina és la vostra història, de què us coneixeu amb el Joan.
Mira, amb el Joan ens coneixem de fa molts anys i havíem coincidit en algun projecte musical fa molt. I aleshores, mira, ell i jo havíem coincidit alguna vegada que ell estava tocant, perquè jo no sóc original, no sóc el baterista original d'aquesta formació. Hi havia, abans hi havia una altra bateria i jo l'havia vist tocar i, ostres, em va agradar molt i tal. I després un dia el bateria, o bueno, uns quants dies, el bateria va fallar i em va avisar a mi de substitut. Però aleshores el grup encara no tenia com molta projecció així per fer un disc i per plantejar-nos la història una mica en sèrio. Aleshores el bateria que hi havia abans va anar fallant més i no hi estava interessat en el projecte i vaig entrar-hi jo. I a partir d'aquí, doncs vam plantejar la història com per fer un disc, fer la presentació, i etcètera, etcètera.
Doncs a més hem de dir que vosaltres plantegeu una recopilació de cançons molt variades, tant pel que fa al gènere, també com la sonoritat. Explica'ns per què aquest so tan específic, tan característic.
Home, perquè anem molt condicionats amb els dos instruments que toquem. O sigui, anem amb orga i bateria. Aleshores, l'orga és un orga Hammond, que la gràcia que té és que pot tocar el baix amb el peu i fer l'harmonia i la melodia amb les mans, i després una bateria. Per tant, totes les cançons i el ser música instrumental també doncs estan condicionades per això. Aleshores, ens hem de moure molt estilísticament i ens hem de moure tímbricament també.
Doncs mira, nosaltres també hem volgut parlar amb el Joan perquè ens expliqués també doncs, el significat de formar part d'aquest grup i aquesta és la seva resposta.
Doncs Corks Drum and Organ, a diferència d'altres formacions de bateria i orga, en què agafa protagonisme l'orga i la bateria simplement acompanya, doncs la gràcia d'aquest grup és que és Corks Drum and Organ i la bateria va davant, però tots els dos instruments tenen el mateix pes en el grup. I llavors, les composicions ja estan pensades pels dos, hi ha detalls en què tots els dos instruments són importants una mica.
I també ens ha explicat doncs, el significat i la sonoritat que ofereix doncs, a l'orga per ell.
I la gràcia de l'orga, sobretot, és que és un instrument, però et permet tocar el que farien tres instruments. Amb el peu faries el baix, amb la mà esquerra faries el que fa la guitarra, tot i que és molt diferent i sona molt diferent, i amb la mà dreta faries el que fan els vents, per exemple, o la veu. I d'aquesta manera, el fet de fer-ho amb parts del cos diferents doncs fa que no t'hagis de trencar el cap a com fer un baix i un acompanyament de guitarra, entre cometes, només amb una mà, com faries amb el piano, i aquests canvis. Llavors, per una banda, et dona molta feina perquè és coordinar aquests tres membres, però també llibera molt, perquè cadascun està especialitzat en fer una cosa i llavors és més fàcil. I la sonoritat, clar, és... Els Hammonds tenen un so molt característic, però és que a més el que toquem és una imitació dels models dolents de Hammond. I clar, el so ja és la bomba. De fet, clar, és molt característic.
Yeah. Martín Gabriol, i explica'ns en el teu cas aquesta bateria, no? També d'on la vas treure, no? Perquè té també, doncs, perquè heu apostat també perquè sigui, doncs, aquest instrument, no? Dels anys 70 o 80, no? Amb aquest so característic i també amb tota una sèrie de valors, no? Perquè vosaltres intenteu reivindicar també un tema que té molt a veure amb la sostenibilitat i amb el medi ambient.
A veure, sí, amb el medi ambient i amb la pobresa també, no, així dit en broma, però no. A veure, la bateria que jo tinc és una bateria fabricada a finals dels 60 a Barcelona, vale? Aleshores, bueno, finals dels 60, principis dels 70, això encara no se sap ben bé. Uh-huh. La gràcia que té aquesta bateria és que és d'un luthier que és català, que es diu Millera, de cognom, Millera. I les bateries les feia dir Miller, perquè sonés més interessant o sonés més anglès, no? I com passa amb l'orgue, que és una imitació de Hammond, uh-huh. no? Que és marca americana.
Sí, la coneguda.
La Miller aquesta també és imitació de marca americana, però de la Ludwig, no? I aleshores, el que sí que es veu és que, clar, aquí, per exemple, la imitació està superbé, la bateria sona molt bé. La llàstima és que jo, quan la vaig recuperar, aquesta bateria estava en un magatzem ple de pols, mal cuidada, i vaig estar 3 dies netejant-la per descobrir que hi havia un blanc perla a sota de tota la brutícia que portava, no? I anava netejant i va sortir un blanc perla per allà. I de cop i volta es va convertir en una bateria molt més maca, no? Doncs aleshores, el que passa és que sona molt bé, però sí, el que es veu és que els materials que hi havia aquí a l'època eren més dolents, perquè, per exemple, el que són els tambors estan ovalats, no tenen la forma rodona perfecta, tot el que és la part de ferros de la bateria per collar, saps, o per muntar i desmuntar, doncs són ferros així com de mala qualitat que es gasten de seguida, o bueno, de fet alguns els he hagut de canviar, però tot i així, clar, té l'encant aquest de reutilitzar-la i saber que és una bateria que ha passat per moltes mans, no? I que sona molt bé. I que ara l'estem fent servir.
Sona molt bé, evidentment, suposo que té, com comentaves, no?, pels materials, les seves limitacions, no?, però també, doncs, és això de demostrar que l'envelliment, no?, no significa, doncs, obsolescència, sinó que es poden aprofitar, doncs, aquests instruments, aquesta tecnologia, no?, que potser, doncs, altres despreciarien, però que dona, doncs, aquest so tan característic i, com Clar. Dèiem, també, doncs, optimitzem recursos, no?, una mica d'economia circular que és molt necessària.
Sí, això mateix, i si ho pots fer servir i pot sonar, a part com que doncs, se li pot donar un altre ús, no? I a part que la gràcia aquí és que artísticament també ens condiciona amb una sonoritat i una estètica. Clar.
Doncs seguim viatjant per aquest que vosaltres comenteu, per aquest disc que és un vintage de proximitat, que ara escoltarem un altre dels temes. Oriol, i explica'ns que en el disc que avui presentem, no?, també hi ha col·laborat molta gent, molts músics. Explica'ns, doncs, alguns d'aquests músics que us acompanyen.
Mira, primer de tot enumerarem els d'aquí Sabadell i els que vindran a participar al concert que farem dissabte aquí al pati del Museu d'Art, a les 12 del migdia, que són l'Oriol Garriga i l'Arnau Berenguer. Que no sé si els coneixíeu, però hi havia una formació que ja no funcionen, però que havien funcionat molt bé i que tenen cançons superboniques, que són Andreu i els Rumberos, d'aquí Sabadell. Doncs ells dos formaven part d'Andreu i els Rumberos. I a part que amb mi havíem coincidit després també amb altres projectes i altres històries, ens coneixem de fa temps, doncs, per exemple, clar, ens vam nodrir de col·laboradors en el disc i ells els hi vam guardar una parcel·la en un tema. Però també hi ha Big Dani Pérez, que és un saxofonista. Després també hi ha un baixista i un guitarrista que són amics del Joan, que ara, la veritat, no me'n recordo del nom.
I, potser que sigui el Jordi Monterde i l'Oriol...
Sí,
Garriga? Sí? Tinc els apunts.
Ah, no, l'Oriol Garriga no, no. L'Oriol Garriga és el percussionista.
Exacte. No. Bueno, és igual. Doncs a diferents companys que també doncs, vindran el dissabte, com deies, a dissabte 27 de març a les 12 al Museu d'Art. Com us plantegeu també doncs, aquest concert? Serà una festassa, m'imagino? Teniu ganes d'actuar?
Sí, moltíssim, moltíssimes ganes, i tant, perquè... De fet, aquest disc nosaltres el vam treure l'abril de l'any passat, l'abril del 2020, i clar, i just en la fase de preparació, de la promoció pel llançament i el que ja estàvem traient els primers singles del disc, doncs es va enganxar al principi de la pandèmia, i per tant hem tingut després diverses presentacions programades, però que se n'han anat cancel·lant i les hem anat aplaçant. Justament aquesta actuació que fem aquí a Sabadell és l'aplaçament d'una actuació que teníem per la Festa Major, del mes de setembre.
Imagina't.
I que ja s'ha aplaçat dues vegades, crec. I aquesta seria com la tercera i que la podrem fer. Ara no fa gaires dies vam fer la presentació del disc a Barcelona i com que anem fent presentacions del disc, que ara és el que ens toca fer... Doncs aprofitem i fem aquest bolo aquí a Sabadell i també el fem presentació del disc.
No sé si és frustrant doncs, a presentar el vostre disc a Sabadell ara, després de tant de temps, o això fa que encara sigui més especial, que tingueu moltes més ganes?
Home, les ganes, clar, es van acumulant també. Sí, sí, evidentment que tenim ganes de poder tornar a tocar aquí a Sabadell, saps, pel nostre públic. A més, sabem que el ritme d'entrades estan com molt bé, que en queden molt poquetes ja. I clar, i també el que he notat jo així tocant aquests dies que puc fer alguns concerts sí. I també a la presentació del disco que vam fer a Barcelona, a la Sala Oblot, ara no fa gaire, és que la gent està com molt receptiva, la gent està amb moltes ganes de concerts i de veure coses. Per tant, vull dir, es nota molt aquest feedback, saps? Està molt atent per les coses més artístiques i musicals.
O sigui que serà un concert màgic, m'imagino, amb les ganes de festa que té la gent, no?, de sortir a ballar fora del menjador, de la cuina de casa, sortir en el pati del Museu d'Art, doncs serà tota una festassa. I a més, hem d'explicar que acabeu de publicar un videoclip. Què tal si deixem les seves al mateix armari que els productes de neteja, una cançó molt de la nostra ciutat, veritat?
Sí, que parla de les cebes. Sí.
Doncs mira, el Joan també ha volgut posar-hi cullerada i aquesta és la seva resposta.
Sí, la cançó de què tal si deixem de guardar les cebes al mateix armari que els productes de neteja és... Clar, l'origen és Sabadell, on vam descobrir que hi havia famílies que sí que guardaven les cebes i els productes de neteja a sota la pica, amb tots els sabons i les històries i el lleixiu i tot plegat, hi ha famílies que no. I mica en mica hem anat preguntant allò, quan fem un concert, fem una enquesta, i no és només de Sabadell, no ho fem només la gent de Sabadell, això. Hi ha en altres llocs on també es fa. I també s'ha de dir que no a tot Sabadell es fa, perquè casa l'Oriol no s'ha fet mai, però en canvi casa la seva tieta sí. I casa meva mare sempre s'ha fet... I jo ara no ho faig. Una mica també per higiene, eh?
Oriol, a veure, o sigui, tu no ho fas, eh?
No, a casa meva no s'ha fet mai. I aleshores ja sabia que hi havia gent que ho feia, evidentment, no? Clar, la gràcia va ser que un dia, que l'any passat vam anar a fer un concert a França, i vam fer nit a casa la meva tieta, que té una casa a Puigcerdà. I aleshores ens llevem al matí i tal, allò per preparar l'esmorzar, i ostres, mirem allà sota la pica, és impossible, hi havien allà les cebes al costat dels productes de neteja. Vull dir, tal qual. Clar, és una cosa que això, sí, que es feia o es fa encara, no sé, perquè les cebes diuen que s'ha de guardar fora de la nevera i la gent no sé si no té més espai, però clar, tu no veus que si tens l'ampolla de lleixiu, saps, els sabons i la ceba al costat, doncs, no sé, no fa gaire bona pinta, no?
No sé si heu buscat algun historiador per veure, doncs, quins són els motius que hi ha darrere, no? O per què es fa això, o era típicament a casa nostra?
No m'he indagat tant, no m'he indagat tant, però sí, el que en fem és parlar-ne, i s'ha de dir que el Joan ho feia, però clar, a partir d'una conversa amb mi ho va deixar de fer, perquè clar, ja vam veure claríssimament que no podia ser això, que
concerts...
s'havia de canviar el costum.
I els concerts, clar. Què? Quina és la resposta majoritària de la gent?
A veure, la resposta majoritària és que no, però nosaltres sospitem que hi ha molta gent que és que sí, que no diu res.
Doncs vinga, va, escoltem, sí, una mica. Ho entenc, la culpa, no? Jo crec que...
La culpa nostra.
Exacte.
Hauríem de canviar això.
Escoltem una mica més d'aquest videoclip i ara parlem, perquè les imatges que acompanyen, doncs, els instruments són brutals. Hem de dir que en aquest videoclip no veiem, això sí, imatges de Sabadell, però sí a vosaltres dos amb un croma, no?, i amb imatges editades enrere, enmig, sortint de manera aleatòria i també tot molt psicodèlic, no? Qui va crear? Qui hi ha al darrere d'aquesta proposta?
Bueno, nosaltres som Deliris Films. Deliris Films és una empresa de Sant Quirze que es dedica a fer videoclips i són molt amics del Joan de fa temps. Uh-huh. I ja havíem fet algun vídeo abans en algun projecte anterior i ja es coneixien. Uh-huh. Nosaltres els vam plantejar una mica la història. Cap i a la fi, la història... El que passa és que allò... Ostres, què passa quan deixes les cebes allà dintre, no? Què passa? La barreja del producte químic amb les cebes i... Bumba! Au! I desclata tot l'imaginari, no?
Doncs jo crec, clar, que també l'imaginari, doncs, la veritat és que bull en els vostres caps, perquè els noms de les vostres cançons també són molt especials, no? Explica'ns com sorgeixen, qui és l'artífex també.
Són converses, i clar, i a partir de que comences a... Mira, nosaltres som un grup que no clar, som instrumentals, no cantem. Per tant, també la nostra part, diguéssim, de lletres de vegades es esdevé només amb el títol de la cançó, però la cosa que vulguis explicar, no? Per exemple, aquesta de les cebes, saps? O a partir d'expressions, l'expressió, per exemple, mel al pot, vale? O, no sé, o un dia no cal tornar sempre a casa...
Vinga, va, escoltem és... aquesta, que malgrat el toc de queda és tota una declaració d'intencions.
Ai, ai, ai.
Oriol, hem de dir que els vostres concerts són molt especials, també, no és la clàssica disposició, no?, dels artistes sobre un escenari, perquè em sembla que sempre hi ha la bateria situada davant de l'orgue i també la gent enrotllant-la, o no?
Sí, perquè nosaltres, clar, per tocar, com que necessitem molta comunicació visual, perquè hi ha parts que són obertes, hi ha una mica d'improvisació... i hem d'anar molt a l'hora i fixar-nos en els detalls, doncs ens posem cara a cara. Uh-huh. Normalment sempre ens posem cara a cara amb l'amplificador Leslie al mig, que és l'amplificador de l'òrgan. I aleshores, nosaltres també, clar, la gràcia del grup és que està pensat una mica per tocar peu pla al voltant de la gent, o sigui, que la gent realment ens pugui encerclar. Ara és últimament, clar, que estem obligats a fer concerts més en escenari.
Clar, saps, a crear per mantenir distància, no? M'imagino.
Sí, però però l'escenari ideal per nosaltres és a peu pla, que la gent ens pugui veure a peu pla i a 360 graus, o sigui, que nosaltres ens posem en un punt, saps? I la gent pot estar pel nostre voltant.
Uh-huh. O sigui, us agrada notar, no? M'imagino l'energia, també.
Clar, sí. Uh-huh. L'escenari ideal seria aquest.
I escolta, bueno, si... però és un escenari ideal, no? El de dissabte, al pati del Museu d'Art, m'imagino.
I tant. Sí.
Teniu ganes. Clar.
I tant.
I explica'ns també l'energia, no?, que hi poseu. Suposo que també en un any marcat per la pandèmia, no?, que costa doncs, tirar endavant projectes, tenir espais, no?, on actuar, fer música en directe, és important, no?, quan s'aconsegueix doncs, alguna proposta, no?, una cita al calendari, suposo, donar-ho tot.
Sí, costen. Les cites en el calendari costen. Mira, nosaltres, per sort, tenim una discogràfica i tenim un manejament i ens sentim com molt, molt ben acompanyats amb això. Estem en una discogràfica que es diu Adarce, que és com una filial de Becore, i el manejament que és Buen Ritmo, que porta gent important. Aleshores, clar, al ser tanta gent al nostre voltant... també és com una mica més fàcil perquè quan sumem esforços som més gent i és gent amb molta experiència i bagatge i ja veus que aposten pel projecte i aleshores tu et sents com amb més autoestima. O sigui, que ara mateix estem com treballant tots perquè es pugui fer una presentació del disc, saps? I per cap amunt, amb optimisme.
Clar, perquè doncs, amb aquest suport, no?, que sempre vulguis que no, doncs ajuda a tenir doncs, a tot aquest acompanyament. No sé quina rebuda ha tingut el disc, perquè no hi ha molts projectes, no?, m'imagino, com el vostre.
No, són bastant peculiars. bastant... N'hi ha, però sobretot més de cara a l'estranger. Uh-huh. Sí. I la veritat és que ens estem trobant com molt bona rebuda, en general. Si sempre on anem té molt bon feeling. A part que l'estil de música aquest i les formacions aquestes també ja tenen un públic molt fidel. Ja hi ha una gent que li agrada molt. I encaixem com molt bé.
Sí, ja teniu un públic fidel. I quin tipus de públic és?
Pues bé, gent que escolta música així, doncs això, més antiga, igual dels anys 70, el que li agrada més el que se'n denomina la música negra, no?, la black music. No sé.
I per la gent que us vulgui doncs, a descobrir, doncs, a que s'afanyin, que queden poques entrades al Museu d'Art i també us poden seguir a través del perfil d'Instagram, no?
Sí. Tenim perfil obert a Instagram i al Facebook també.
Doncs jo us recomano que el seguiu perquè segur que no us deixarà indiferents. Moltíssimes gràcies, Oriol. Escolta, un altre dia ja parlarem dels projectes que tens a banda d'aquest. Una abraçada, que vagi molt bé. Cuida't. Fins una altra.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu.